Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Comença un divendres marcat per la crisi migratòria a Espanya amb la imatge de milers de persones travessant la frontera entre Ceuta i el Marroc. A l'espera de xifres oficials, es calcula que 10.000 migrants han entrat de manera irregular durant les darreres 24 hores. 16 d'ells han perdut la vida i el govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per reforçar-ne la seguretat.
Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy mal.
¿Cuántas horas llevas en el mar?
Más de cuatro horas.
Avui el president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Mentre que des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, l'ha qualificada de molt preocupant i ha reclamat al govern central una resposta urgent per protegir les fronteres. És divendres, dia 31 de juliol. I avui és dia d'operació sortida i de tornada de vacances i això es nota als aeroports de les Balears, que presenten màxima activitat.
Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran 5.139 vols, que és un 1% manco que el mateix període de l'any passat. El president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatge, Pedro Fiol, diu que enguany la demanda de viatges per part dels residents s'ha mantingut.
Però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat.
Tot un aserament directe a l'aeroport de Palma per veure com ha començat aquesta jornada amb tants de moviment just en un dia en què els termòmetres es tornen a enfilar. Unes temperatures elevades que provocaran pèrdues de fins al 40% a les cooperatives agroalimentàries de les Illes.
Asseguren que les altes temperatures fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua.
Les altes temperatures també eleven el risc d'incendi. A Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia està controlat. El foc forestal que es va declarar aquest dijous a la zona d'Escòdolà, a prop de l'aeroport de l'Illa.
Considerat de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació a alguns habitatges del veïnat de la zona, l'incendi es va declarar d'haver les 4 de l'hora baixa.
I com dèiem, els termòmetres avui divendres es tornen a enfilar. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa, esperant que la temperatura màxima giri aproximadament entre els 33 i els 38 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar els 39. En el cel, el sol serà l'absolut protagonista. I esperant que continuï així pel que resta d'aquesta jornada. I pel seu costat, el vent bufarà fluix. Ho farà principalment de xaloc i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a tot l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Artà, 23 a Sa Pobla i 24 a Bunyola. A Menorca, 23 graus a Ciutadella i 25 a Castell. I a les Pitiuses, 24 graus a Eivissa i 25 a Sant Francesc.
Gràcies, Pedro. I en els esports, el Reial Mallorca s'acomiada de l'estada a Marbella amb debuts i amb ple de victòries. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquinista es va imposar per 4-2 ahir a l'Al-Ittihad en gols de Darder, Sumaoro, Pablo Torre i Lubumbo, un partit amistós en què també van debutar dos dels fitxatges, Arnau Tenes i Àlex Sala. La propera prova per als de Luis García serà dimecres que ve contra el campió d'Europa, el Paris Saint-Germain. A la primera federació, l'UD Eivissa continua reforçant la defensa i ha anunciat les incorporacions del lateral esquerre Uosan i el central Eric Curbelo. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha iniciat la pretemporada amb la vista posada a la Supercopa.
Són ara les 7:04 del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bain, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
S'agreuja la crisi migratòria a Espanya. S'eleven a 16 les persones que han perdut la vida intentant arribar nedant a Ceuta des del Marroc. En les darreres 24 hores i a l'espera de les xifres oficials, les fonts policials calculen més de 10.000 entrades irregulars a la ciutat autònoma, tant per mar com travessant la frontera caminant. Precisament avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació. Això quan a nit milers de persones més han intentat travessar ingressar a Espanya, malgrat el desplegament dels cossos de seguretat marroquins a la frontera. També l'executiu central anuncia el desplegament de les forces armades.
La darrera vegada que l'exèrcit va actuar a Ceuta va ser l'any 2021, quan es va produir una de les crisis migratòries més grans viscudes a Espanya, amb l'arribada de 5.000 persones migrants. Tot i l'ampli dispositiu de seguretat desplegat entre ahir i avui, s'han produït incidents degut a brots puntuals de violència. Entre altres, s'ha incendiat un bus. Per fer front a aquesta crisi, la Comissió Europea ha oferit suport i planteja desplegar també agents de Frontex a la ciutat autònoma. A més, insta el govern marroquí a actuar. Mentrestant, Espanya i el Marroc han acordat l'entrega de les persones que han entrat de manera irregular i que han celebrat així haver treballat passant la frontera.
Viva Espanya!
Viva Espanya!
Viva Espanya!
També han explicat que han estat moltes hores dins l'aigua.
Com estàs? Com estàs?
Muy mal.
¿Cuántas horas llevas en el mar?
Más de cuatro horas.
I han contat els mitjans de comunicació com ho han fet.
Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
Aquesta situació, aquesta crisi migratòria, ja ha aixecat les primeres reaccions polítiques. Quina parla, Cristina?
Idò, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat que s'activi l'emergència nacional.
Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Hemos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenitat i calma.
Per part seva, el Ministeri de l'Interior ha rebutjat aquesta petició perquè diu que la llei no permet activar l'emergència nacional per una crisi migratòria. Sosté que el mecanisme està reservat per a catàstrofes naturals o tecnològiques. També n'ha parlat el secretari general del PP, Miguel Tellado, qui ha responsabilitzat el govern espanyol del col·lapse que viu Ceuta.
El gobierno de la nación es quien tiene las competencias en inmigración. El gobierno. Y si no está dispuesto a asumirlas, lo que tiene que hacer es dejar paso a otro gobierno de España que sí las asuma. Pero desde luego, si estamos en esta situación, es porque tenemos un gobierno en España que desde luego ha desatendido sus propias responsabilidades en materia de inmigración y ha desatendido el control de las fronteras de España.
Per la seva banda, el president espanyol Pedro Sánchez ha escrit a la xarxa social X que l'executiu està centrat a donar una resposta immediata a la situació i que es preparen les mesures necessàries per recuperar la normalitat.
Això ha estat a escala estatal, però també han arribat reaccions des de l'exterior.
Així és, en concret des d'Itàlia, el ministre d'Afers Exteriors italià, Antonio Tajani, ha publicat a X un missatge en què proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Això ha afegit que les imatges que arriben de la ciutat autònoma demostren que la decisió de Madrid d'atorgar la ciutadania espanyola a més de 500.000 immigrants en situació irregular és errònia i incentiva el tràfic d'éssers humans. La conseqüència d'aquestes paraules, el ministre José Manuel Álvarez ha convocat l'ambaixador italià a Espanya,
Antonio Tajani. Aquesta crisi migratòria també repercuteix a Melilla, on a les 10 del vespre s'ha tancat la frontera de Benzi-Enzar després de que 400 persones hagin intentat entrar a la ciutat autònoma. El president Juan José Imbroda responsabilitza el govern espanyol.
Desde el año 21, cuando también hubo una avalancha en Ceuta, que se inundó Ceuta, se invadió Ceuta. 5 años nada más. No nos sirvió aquello para aprender. No nos ha servido aquello para tomar pues argumentos, razones y poner políticas prácticas que realmente defiendan de verdad lo que es la soberanía nacional y que defiendan también una migración reglada, regulada, legal.
Des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat la situació de molt preocupant i ha reclamat a l'executiu central una resposta urgent per protegir les fronteres. Precisament aquesta setmana el govern alertava de la consolidació de la nova ruta migratòria cap a les Balears. El darrer any i mig han arribat a les Illes 11.000 persones en barca i 880 menors. De fet, el pla del Consell de Formentera ha provat instar el govern central a reforçar de manera urgent la seguretat marítima per l'arribada d'aquestes embarcacions.
La iniciativa la va presentar sobre Unió i va tirar endavant i respon a una reivindicació històrica per dotar l'illa dels mateixos recursos que la resta de l'arxipèlag. El ple també va aprovar per unanimitat una proposta del conseller no escrit Llorenç Córdoba per reclamar un sistema estable i anticipat de finançament de l'atenció als menors migrants no acompanyats. La iniciativa demana que els recursos es calculin segons el nombre real de menors tutelats i que s'avancin abans que es produeixi la despesa.
El finançament arriba després de que la despesa ja s'ha produït. Una situació que ja és estructural, no es pot gestionar amb ajudes negociades cada pocs mesos, i el que necessitem és un sistema estable, suficient, objectivable, periòdic i anticipat.
L'equip de govern recorda que fa mesos que treballen amb el govern balear per aconseguir aquesta reivindicació. Cristina Costa és conseller de Benestar Social.
Realment aquestes aportacions són necessàries. Fer que després entri qui entri, segueixi com segueixi, tinguem un finançament regulat i que en Formentera no quedem a l'aire, per dir-ho així.
Aquest sistema tindria un caràcter compensatori mentre no s'implanti un instrument normatiu de coordinació interinsular que garanteixi una distribució dels menors migrants no acompanyats entre els quatre consells insulars.
7 i 11 minuts.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui divendres és dia d'operació sortida i tornada de vacances i això es nota als aeroports de les Balears que tenen màxima activitat. Des d'aquest divendres i fins diumenge operaran 5.139 vols. Això és un 1% manco que el mateix període de l'any passat.
Avui passaran pels aeroports de les Illes més de 1.500 connexions. Són 140 menys que el 2025. El de Palma és el que tindrà més nombre de vols, amb 980, seguit del d'Eivissa amb 437 i el de Mahó amb 170. El dia de més moviment serà demà dissabte, dia 1 d'agost. El president de l'Agrupació Empresarial d'Agències de Viatges, Aviva, que és Pedro Fiol, explica que els paquets vacacionals amb vols charters ha estat una de les opcions amb més sortida perquè, diu, mantenen uns preus més estables que els vols regulars.
La demanda s'ha mantingut, però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat, sobretot a l'hora de prendre decisions com el fet de triar unes destinacions per anar-nos de vacances.
Per veure de quina manera es nota el moviment dels aeroports, anem en directe al de Palma. I a Son Sant Joan hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Has trobat molta gent que se'n va de vacances.
I doncs sí, tot i que encara és d'hora, aquí a la terminal de sortides ja hi ha molta gent, molt de passatgers que estan preparats per partir cap a les seves destinacions. Molts ho fan amb les seves maletes grans, moltes d'elles, es nota, que han estat un bon grapat dies a l'illa. Molts d'ells també vesteixen roba còmoda, fins i tot alguns duen jaqueta perquè després, dins l'avió, ja sabem que refresca. També han vist moltes famílies amb infants, i és que els més petits han hagut de matinar avui i han fet algun badall perquè havien d'arribar d'hora a l'aeroport. També hi ha alguns passatgers que fan temps als bancs de l'entrada, d'altres aprofiten per fer un cafè, i el gran gruix de passatgers que comprova que el seu vol parteix d'hora a les pantalles d'informació abans de passar el control i enfilar-se cap a les portes d'embarcament. Han de dir que els avions surten d'hora, només han registrat alguns retards. Hem pogut parlar amb alguns dels testimonis, amb algun d'aquests passatgers que ens comentaven això.
Bon, anàvem bé, nosaltres fèiem un viatge així ràpid, bon, anàvem a Xiclana i tornàvem, anàvem a un concert i tornàvem. I ahir, pues, bé, també d'acompanyament.
Una sortida després. Sortir un poquet del boom d'aquí i bon, anàvem a passar quilò també, però bueno, anar i tornar.
Last year we went also here in Mallorca and it was very nice.
Aquest passatger diu que l'any passat també van venir a Mallorca i diu que els va agradar molt. Per això han tornat i assegura que és un bon lloc per venir de vacances, especialment per les famílies.
And also we heard good things.
Aquest altre turista ens comentava fa uns minutets que Mallorca és un lloc popular per visitar, també per les coses que en poden fer. És molt bonic, diu, també els paisatges, la platja. Diu que ho han passat molt bé i anima a la gent a venir a viure l'experiència. Per tant, ja ho heu sentit, aquests passatgers que asseguren que han passat uns bons dies a Mallorca, a l'illa, mentre d'altres es mostraven il·lusionats per partir i passar uns dies de vacances. I és que aquí a Son Sant Joan es nota que l'operació sortida i tornada ja ha començat.
Gràcies, Toni. Doncs bé, aquesta és la imatge en directe de l'aeroport de Son Sant Joan, de l'aeroport de Palma, el dia en què comença l'operació sortida d'aquest mes d'agost. Mentrestant, els hotelers valoren de manera positiva la temporada. Expliquen, però, que s'han incrementat les reserves a darrera hora i que els clients comparen més i controlen amb més atenció la despesa que fan.
La vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, assegura que l'augment general del cost de la vida condiciona les decisions que prenen els clients. Diu que els hàbits de viatge i de consum han canviat en els darrers anys, especialment després de la pandèmia.
En esta temporada estamos viendo un desarrollo bastante similar al 2025, con una evolución estable, comportamientos diferentes según los productos y zonas y mercados. El británico sigue teniendo una presencia destacada, el alemán sigue siendo nuestro principal mercado y el que mejor nos ayuda a mantener actividad a lo largo de todo el año.
Els hotelers expliquen també que s'aprecia una diversificació més elevada. Exposen que els mercats francès, nacional, suís, nòrdic i l'italià guanyen presència en diverses zones de l'illa, mentre que a Palma destaquen els perfils de visitants americans i canadencs.
I tot mentre coagen encara les derivades de les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de fa 5 dies a Palma. Ara menys turisme, més vida, retrau que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants, argumentant que s'havia assolit l'aforament, mentre que només 3 dies després, a la festa de l'Atlàntida Film Fest, el recinte de Ses Voltes va acollir divers 3.200 persones.
Així ho ha denunciat en declaracions aquí a la ràdio pública el portaveu de la plataforma, Dani Comas, critica el canvi de criteri que en el cas de l'Atlàntida no es restringís l'accés.
Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a Ses Voltes, mentre que diumenge per la manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix la línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
Ara reclamen explicacions a les administracions sobre els criteris aplicats en cadascun dels dos esdeveniments i insisteixen que la seva denúncia no és contra el festival, sinó que demanen el mateix tracte per a totes les concentracions. Han tornat a demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
I seguim exigint la dimissió del delegat de govern i explicacions per part dels caps de la Policia Nacional i de tots els que van estar implicats dins d'aquell operatiu.
I davant les peticions de dimissió d'Alfonso Rodríguez, ahir cap vespre l'Ajuntament de Palma n'aprovava una moció, igual que va fer dimecres el Consell. De moment, el delegat guarda silenci, això malgrat el suport rebut pel president espanyol, per Pedro Sánchez.
Més per Mallorca, partit que promou les mocions de reclam de dimissió, demana la suspensió cautelar dels agents implicats en les càrregues policials del 26 de juliol. D'altra banda, la diputada socialista Mercedes Garrido ha reiterat el suport del partit i de l'executiu central al seu company de files. Recorda que les actuacions de la policia són ordenades sempre pels alts comandaments del cos, en cap cas pel delegat.
Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament dels mandos policials d'aquest operatiu, dels mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment, mai surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació del govern o del propi delegat del govern.
Tot i aquesta explicació, la vicepresidenta segona i consellera de Presidència del Govern, Antònia Maria Estarelles, ha considerat que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants i ha demanat que s'arribi al fons de la investigació.
Demanar que s'esclarisquin els fets i a veure que si s'ha hagut més força pues que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
En paral·lel, Més per Mallorca reclama centrar-se en el debat turístic, un reclam que, segons el coordinador general, Lluís Apesteguía, la societat va fer clarament diumenge i insta la presidenta a respondre amb mesures. Avui mateix, diu l'ecosobiranista.
Si no és capaç d'entendre que les 70.000 persones que sortien a Palma l'estaven interpel·lant directament, és que no només té una incapacitat d'escoltar la ciutadania, sinó que, a més, no en té cap tipus de voluntat, perquè el clam va ser claríssim.
Més per Mallorca proposa que el decret inclogui l'impost als cotxes de lloguer, la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa, l'increment de l'impost de turisme sostenible i l'eliminació de places turístiques, entre altres.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I s'ha fet una nova passa en la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. Les principals navilieres que operen a Mallorca, Baleària, Transmet, GNV, Espanya, lliuraran durant 2 anys dades al Consell per saber quants vehicles entren, surten o bé romanen a l'illa. Una vegada es disposi d'aquestes xifres reals i contrastades, es concretarà la limitació d'entrada de l'any que ve a la futura llei. Les navilieres reconeixen que la situació actual a l'illa genera malestar.
Sí, perquè, de fet, hi ha un malestar, com deien, tant entre el resident com també entre els visitants. És necessària, diuen, una solució de bon de veres. Som Miguel Pardo, delegat d'Assumptes Institucionals de Transmet, i Adolfo Utor, president de Baleària.
Somos muy conscientes de la sensación de saturación que hay, pero creemos que cualquier medida que no resuelva el problema no va a ser más que una cortina de humo.
Ja ho ha manifestat la nostra disposició a col·laborar i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
I GNV d'Espanya, igual que la resta, tota col·laboració, però també una advertència clara. El servei no s'ha de veure seriosament afectat. Mateo de Candia és delegat d'aquesta companyia a Espanya.
Es importante que se encuentre el equilibrio de forma que esto no afecte a un servicio que efectivamente las navieras están ofreciendo desde hace siempre.
Ara per ara, les dades que es demanen són el nombre total de vehicles que entren a Mallorca, els que surten, i també la diferència neta diària classificats en turismes, motocicletes i caravanes des de l'any 2024. A més, s'haurà de diferenciar entre els vehicles que són de residents i els que no ho són. El darrer estudi de càrrega desenvolupat al 2024 va quantificar de més 400.000 vehicles, el doble del que havia entrat a l'illa 6 anys abans. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat la importància de tenir dades actualitzades en el moment de prendre decisions.
Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
Una norma que tanmateix podria ser esmenada al Parlament per permetre que els residents de les Balears puguin desplaçar-se entre illes sense haver d'al·legar motius mèdics o laborals, tal com estableix l'actual esborrany.
I encara de la mobilitat, els serveis de tren i de metro dels serveis ferroviaris de Mallorca reduiran les freqüències durant el mes d'agost. Passarà a haver-hi un tren cada mitja hora i no cada 10 o 20 minuts com la resta de l'any. Neus Pericàs.
El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern, José Luis Mateo, ha justificat aquesta decisió per les obres de Son Rutland. Unes obres necessàries, ha dit, per l'augment del nombre de passatgers, l'increment de les freqüències i la incorporació de nous trens que fan necessari adaptar i ampliar els tallers i les vies de la barriada, com explica Mateo.
Por lo tanto, en última instancia, insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y, en última instancia, ¿en qué va a revertir? En un mejor servicio para los ciudadanos.
Amb motiu d'aquestes obres i coincidint amb el període de menor demanda de viatgers, segons ha explicat el conseller, el servei adaptarà els horaris durant el mes d'agost, que es podran consultar al web del TIP i de l'SFM.
La razón es que durante el mes de agosto, siendo conscientes de que el tren, fundamentalmente, quien más utiliza los servicios de SFM son nuestros residentes, es el momento en el que se produce una mayor reducción de ese uso por parte de los usuarios del tren.
Les obres suposaran la circulació per via única entre les estacions de Sant Fuster i el polígon de Marratxí, i la previsió és que acabin durant el primer trimestre de 2027.
I està condemnat a 6 anys i mig de presó per un delicte d'abús sexual l'home de 36 anys que va violar una amiga quan dormia al sofà de casa.
Així és, els fets van tenir lloc a Sant Antoni de Portmany l'any 2022. La sentència també li imposa la prohibició de comunicar-se amb la víctima i acostar-se a menys de 300 metres durant 7 anys i mig. L'acusat haurà d'indemnitzar la jove amb 25.000 euros. El Tribunal de Justícia de les Balears també ha acordat que una vegada compleixi condena quedi 11 anys en llibertat vigilada.
I a Menor Menorca. En manco de 24 hores hi ha hagut dos ofegaments. Ahir es va trobar un cadàver a Cal Enforcat i la policia ho investiga. I dimecres, al mitjorn gran, va morir un home de 51 anys a una piscina.
La Guàrdia Civil va rebre ahir mateix, ahir matí, un avís per part de l'U2 que un veí havia vist un cadàver a Cal Enforcat, a Ciutadella, molt a prop d'un penya-segat on també hi havia un hotel. Segons informa la Guàrdia Civil, la persona que ha perdut la vida és de mitjana edat i un resident de la zona. S'hauria de fer una autòpsia per determinar ara les causes de la mort. La comissió judicial s'ha desplaçat fins al lloc del fet i s'ha fet l'aixecament del cadàver. També ahir al voltant de les 7:30, un home de 51 anys va perdre la vida a una piscina d'esmitjorn gran. La van trobar surant i els efectius de la policia local van ser els primers en atendre'l fins que va arribar les ambulàncies.
I a Palma, desenes de persones es varen concentrar ahir capvespre davant la plaça de Toros per mostrar el seu rebuig a la celebració de corregudes de bous a les Balears. La protesta la varen convocar diversos col·lectius animalistes i antitaurins. També consideren que els infants i els adolescents no haurien de poder accedir com a públic a aquest tipus d'espectacles.
És tortura dels animals. Això és una tortura.
M'apareix molt malament que hi hagi gent que disfruti veient com la gent d'estora li cau en terra i se mengen un bocadillo i se beuen una cervesa.
Durant la correguda de bous, un dels toreros, Morante de la Puebla, es va ferir a la mà. Morante de la Puebla compartia cartell amb Diego Ventura i Sebastián Castell. Així ho destacava l'afició taurina de les Illes que hi va assistir.
Hombre, sería muy, muy, muy importante que hubiese corridas como había antiguamente cada domingo, porque toda la gente tiene derecho de expresarse y de tener la afición que tenga.
Sí, fa uns anys no tenien toros i l'any passat va tornar i la gent li agrada i bé.
No serà l'única correguda de toros d'aquest estiu. Dia 6 d'agost, José María Manzanares també es posarà davant el bou al Coliseu Balear de Palma. I són gairebé les 7:27. Fem cop d'ull al que destaquen les portades. Començar amb Caterina aquí a les Illes. Avui es posa a la vista en l'àmbit judicial també de les diferents celebracions estiuenques.
Així és, i començam en aquest cas llegint Última Hora. Es fa ressò en aquest cas en una imatge de portada amb un berenar de germanor de la gran festa del Batre amb més de 1.500 agricultors, també autoritats de Vilafranca de Bonany. El titular, en canvi, destaca la detenció d'un professor de ball per presumptament abusar sexualment a 5 menors d'edat. Diario de Mallorca. La seva fotografia de portada recull l'entrevista al director de cinema espanyol Fernando Trueba, qui presenta, ja ho sabeu, la seva darrera pel·lícula al Festival Atlàntida, que se celebra aquests dies a Palma. A més, apunta també que el delegat de Govern Central aquí a les Balears, Alfonso Rodríguez, demana al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, expedientar els policies per les càrregues policials del 26J. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario diu que les navilieres facilitaran dades d'usuaris, ara en parlàvem, perquè el Consell de Mallorca pugui aplicar la limitació d'entrada de vehicles a l'illa. L'Ara Balears, per la seva banda, titula com afecta la llei Mordassa les càrregues policials. A Eivissa, per part seva, el periòdico recull els centenars de persones que assistiren a la primera desfilada de moda organitzada pel comerç de la Marina a Vila. El diari destaca l'alarma per un foc al costat de l'aeroport d'Escodolà, que es va saldar finalment en diverses persones ateses per inhalació de fum i dues cases desallotjades. I el Menorca, per part seva, obre amb les tasques de prevenció del Consell per evitar justament els incendis a prop dels pobles de l'illa.
I avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò de la crisi migratòria a Ceuta. En parlàvem a l'inici d'aquest informatiu amb l'entrada de milers de persones irregulars des del Marroc.
És per això que el país obri, per exemple, amb l'arribada massiva nedant i travessant a la frontera del Tarajal en una jornada de descontrol, amb almenys 18 morts. El Mundo titula el Marroc exhibeix el seu poder amb el major assalt a la frontera. ABC, per part seva, es fa ressò directament amb una fotografia a l'engròs de l'entrada d'immigrants a la tanca fronterera del Tarajal i diu que el govern central mobilitza l'exèrcit i tanca el pas de Melilla. Finalment, a La Vanguardia destaca també la crisi migratòria a Ceuta i confirma que Espanya diu que el Marroc col·labora per frenar justament l'entrada que sorgeix perquè el Tribunal Suprem impedeix expulsar qui entra nedant.
Són algunes de les qüestions destacades, per tant, de la premsa editada a l'Estat, també la premsa editada aquí a les Illes. 7:29.
TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Són ara les 7:30, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de divendres, una jornada marcada encara per la crisi migratòria a Espanya amb la imatge de milers de persones travessant la frontera entre Ceuta i el Marroc.
I a l'espera de xifres oficials es calcula que 10.000 migrants han entrat de manera irregular durant les darreres 24 hores. 16 d'ells han perdut la vida i el govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per reforçar-ne la seguretat.
Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy mal.
¿Cuántas horas llevas en el mar?
Más de cuatro horas.
El president del govern central, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran a Ceuta per valorar in situ la situació.
Mentre que des de les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha qualificat aquesta situació de molt preocupant.
També ha reclamat al govern central una resposta urgent per protegir les fronteres.
I és un cap de setmana de màxima activitat als aeroports de les Illes.
Des d'avui i fins diumenge operaran 5.139 vols, un 1% manco que el mateix període de l'any passat. El president d'Aviva, Pedro Fiol, diu que enguany la demanda de viatges per part dels residents s'ha mantingut.
Però el client està molt més sensible en el preu i ha esperat fins en el darrer moment sempre que ha pogut per intentar aconseguir les millors ofertes i també per aquest context geopolític que ha creat certa inestabilitat.
I coincidint amb un dia en què els termòmetres es tornen a enfilar, avui vos explicam que aquests provocaran pèrdues de fins al 40% a les cooperatives agroalimentàries.
Asseguren que les altes temperatures fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i animals i disparen la necessitat d'aigua.
A les 8:30 en parlarem amb el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, unes altes temperatures que també eleven el risc d'incendi. A Eivissa, Sant Josep de sa Talaia, està ja apagat el foc forestal que es va declarar aquest dijous a la zona d'Escodolà, a prop de l'aeroport de l'Illa.
Considerat de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació a alguns habitatges dels voltants de la zona, l'incendi es va declarar de vers les 4 de l'hora baixa.
I Espanya s'ha posat fi a l'emergència nacional en rebaixar el nivell de gravetat dels focs de Madrid i d'Àvila, que han devastat prop de 70.000 hectàrees.
El cas més preocupant és el de Zamora, perquè afecta un parc natural i ja ha cremat prop d'11.000 hectàrees.
I com dèiem, les temperatures pujaran durant aquest cap de setmana. Pedro Roger, bon dia.
I així és. De moment, avui ja esperam una petita pujada de la temperatura, esperant que tot el territori la màxima giri aproximadament entre els 33 i els 38 graus i fins i tot cap a l'interior de Mallorca, no descartant fregar els 39. Això sí, demà no esperant grans canvis en la temperatura, serà a partir de diumenge que puguen notar una nova pujada. D'altra banda, en el cel, avui tindrem una jornada molt assolellada amb permís de qualque nígul. Molt poca cosa, esperant que el sol sigui el gran protagonista del dia. I pel seu costat, el vent bufarà fluix de xaloc i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les en termes generals. En vista de mal, les condicions seran pràcticament idèntiques, sí que tindrem una petita entrada de pols en suspensió que pràcticament no es notarà i, com dèiem, serà a partir de diumenge que notem aquest nou ascens de la temperatura. Ara mateix tenim a Menorca 24 graus a Alaior i 25 a Cala Morell. A les Pitiuses, 22 graus a Santa Gertrudis i 23 al Cap de Barberia. I a Mallorca, 22 graus a Vilafranca, 23 a Inca i 24 a Estellencs.
Gràcies, Pedro. I menys turisme, més vida. Retreu que la Policia Nacional va impedir l'entrada de manifestants, argumentant que s'havia assolit l'aforament, mentre que la Festa de l'Atlàntida, també a ses voltes, va acollir 3.200 persones.
Així ho ha denunciat el portaveu de la plataforma, Dani Comas.
Ahir vàrem veure com pel Festival de Cine se varen permetre fins a 3.500 assistents a ses voltes, mentre que diumenge per sa manifestació només se'n varen permetre 500. Això consideram que és una discriminació i segueix sa línia de l'operació de criminalització de la Policia Nacional i els diferents governs.
I quasi el 80% de les famílies de les Balears han escollit el català a quart curs d'educació infantil.
Per Illes, les famílies de Menorca són les que més han optat pel català, seguides de les de Mallorca, Formentera i Eivissa.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 7:35 minuts, moment ara per la informació dels esports, que ens estan parlant del Reial Mallorca, que ha tornat de l'estada de pretemporada a Marbella després de completar una concentració ampla de victòria. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquinista va vèncer ahir l'Al-Ittihad per 4-2 en gols de Darder, Sumaoro, Pablo Torre i Lubumbo. L'equip de Luis García s'ha imposat els dos amistosos disputats a terres andaluses i continua acumulant bones sensacions en vista a l'inici de la temporada. Abans de posar rumb a Mallorca, el director de futbol del club, Pablo Orteiz, va fer balanç de la feina feta durant aquests dies.
Bueno, yo creo que son partidos de pretemporada, es importante ganar para tener ya una mentalidad positiva y ganadora, pero sobre todo yo creo que lo mejor, lo que más llama la atención, pues es que lo que vas trabajando en el día a día pues se va viendo en el terreno de juego. Estamos intentando pues jugar con nuestra idea, siendo protagonistas en el juego, y pues los jugadores están asimilando muy bien.
Orteiz ha assegurat que la plantilla encara pot experimentar canvis mentre el mercat de fitxatges continuï obert.
Bé, en línies generals, algun jugador més arribarà. Estem en ple mercat, estem tractant de fer una plantilla competitiva, volem tindre un bon equip i alguns jugadors pues, pot ser que arriben i uns altres eixiran. Sempre.
El director de futbol s'ha mostrat optimista parlant de la situació de Jan Vigili i ha assegurat que el jugador està feliç al Mallorca.
Yo creo que Jan está feliz aquí. Yo creo que, como decía el míster, ¿no? Pues, tener un año completo siendo importante, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí. Entonces nosotros, de momento, es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
El pròxim objectiu del Reial Mallorca és arribar a les millors condicions al trofeu Ciutat de Palma, que es disputarà el dimecres vinent davant el París Saint-Germain, un partit que, per cert, el podreu viure aquí en directe a IB3 Ràdio. A la Primera Federació, l'Udeivissa ha realitzat dues incorporacions en defensa. D'una banda, el central Eric Curbelo, de 32 anys, que arriba procedent de l'Sporting de Gijón. El defensa té una àmplia experiència a la segona divisió i firma per una temporada més una d'opcional. I d'altra banda, també l'Udeivissa ha fitxat el lateral esquerre Hugo San, de 20 anys, procedent del Real Valladolid. I a la segona federació, l'Atleti Balears continua presentant les noves cares de la plantilla. I va ser el torn del mallorquí Martí Palleres, en passat al Poblense, i del migcampista Pablo Hernández, que arriba procedent de l'UCAM Múrcia, de la mateixa categoria. Els escoltam a tots dos durant la seva presentació.
Molt bé, jo estic molt il·lusionat. Sé que és un puesto que és per pujar. Realment és l'objectiu que tenim i és per lo que farem feina, i jo estic amb moltes ganes d'aquesta temporada. Estic segur que serà bona.
Con muchas ganas, la verdad. Al final llego a un buen club, un club donde quiere estar a lo alto de la tabla, y bueno, pues con muchas ganas e ilusión.
I a la mateixa categoria, la penya esportiva ha iniciat la pretemporada sota les ordres de Ramiro González, però ho ha fet amb pocs efectius. Escoltam el tècnic de l'equip Pitius.
Como habéis visto, somos pocos, somos 14 más los tres porteros. Y bueno, pues al final la peña y la isla nos tenemos que amoldar un poco a cómo va el mercado, ¿no? O sea, al final traer un jugador aquí lleva ciertos condicionantes, que es que no tenga pareja, que no tenga hijos, que sabemos la situación de Baleares a nivel de piso, entonces nosotros estamos a segunda jugada en el mercado.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha iniciat la pretemporada a la primera sessió d'entrenament al poliesportiu Toni Pizà, mentre continuen les obres al Palau d'Esports de Somos. L'entrenador Antonio Vadillo ha destacat la qualitat dels nous fitxatges i el fet d'haver pogut mantenir bona part del bloc de la temporada passada. L'objectiu, ha assegurat, és tornar a competir al màxim nivell i recuperar la presència a Europa.
D'empezar a hacer equipo, ¿no? Que es lo que yo siempre digo en las pretemporadas. Creo que lo más importante y es el principal objetivo es hacernos equipo, hacernos fuerte, hacernos familia, y a partir de ahí pues crecer y prepararnos bien para la competición que nos viene.
Per cert, l'Illes Balears Palma Futsal també ha oficialitzat el traspàs del pivot brasiler Bruno Gómez a l'Anderlecht. I acabam amb un darrer apunt en pàdel perquè la menorquina Gemma Triay i la seva companya, l'argentina Delphi Brea, han avançat als quarts de final del torneig de Pretòria a Sud-àfrica després de superar per un doble 6-3 a Núria Rodríguez i Júlia Dal Pozo.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Calor?
Moscars?
Gelats que s'adarfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les riades.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Se té gairebé 42 minuts, just en uns dies en què els termòmetres es tornen a enfilar. Hem sabut que les cooperatives agroalimentàries de les Balears preveuen pèrdues de fins al 40% a causa de les altes temperatures. Fan davallar la producció, generen estrès tèrmic a les plantes i els animals i disparen la necessitat d'aigua.
Així és, i sobretot en el cas de les hortalisses, si les temperatures superen els 35 graus, això vol dir que les flors es desprenen i el fruit, per tant, no arriba a formar-se. Si és més, durant la nit en cap moment es baixa dels 25 graus, com ha passat darrerament, les plantes continuen consumint carbohidrats i, per tant, no es poden recuperar adequadament, entrant així en una situació d'estrès tèrmic. També es dispara i molt la presència de fongs i d'altres plagues. En una de les explotacions analitzades, la seva repercussió ha arribat fins al 40% de la superfície de patata recol·lectada durant el mes de juliol. Una situació que també afecta i molt el bestiar, que redueix el consum d'aliment i, com a conseqüència, pot disminuir la producció de llet. Escoltam la presidenta, segons ha explicat la presidenta de Cooperatives Agroalimentàries, Jerònima Bonafà.
I de manera especial en el me d'engreix, que és un me que està tancat i normalment pues, hi ha unes mermes d'un 2 o un 3%, i estem estimant aquest mes que hi hagi pèrdues d'un 5%.
Tot plegat, per tant, obliga el sector a replantejar-se els mètodes de producció. Segons Bonafà, la tendència en alça dels estius calorosos fa que la sobirania de les produccions locals estigui en perill.
Si continuen aquests estius, la nostra sobirania alimentària i el producte local el mos haurem de replantejar produir-lo d'altres maneres.
És per tot això que el sector ja treballa en trobar mètodes de producció que disminueixin les despeses.
També els cultius vinícoles de les illes suporten condicions climàtiques de cada vegada més desfavorables. Tot i que les vinyes són plantes que responen millor als processos de sequera, les altes temperatures en els darrers anys, juntament amb la disminució de les precipitacions, fan avançar les veremes a causa de la maduració accelerada. El celler Miquel Oliver, de Petra, i el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia.
Bon dia, idò, just es trobam envoltats de vinya les 22 hectàrees d'aquesta explotació. La imatge ara mateix és de la presència de boira que amb el pas dels minuts es va progressivament escampant. I estem just aquí de vora amb la Pilar Oliver, enòloga i propietària d'aquest celler centenari. Bon dia, Pilar.
Hola, bon dia a tots.
Les onades de calor més nombroses als estius han reconfigurat el cultiu de la vinya. A part de les fortes temperatures, hi ha alguns altres factors que han canviat el procés vinícola i, en conseqüència, aquest avançament de les veremes?
Sí, totalment. És a dir, tenim un canvi climàtic, tenim un canvi de temperatures. Més important, el canvi que han tingut respecte a les mínimes, més que les màximes. Estem amb unes mínimes els darrers anys molt elevades i això fa que canviem tota la manera, diguem, d'elaborar i de fer feina a les vinyes, no? El consum ha anat cap a uns vins molt més freds, molt més lleugers, de més baixa graduació, i això fa que tinguem que refrescar raïms a les vinyes, amb diferents sistemes de conducció, diferents sistemes d'emparrat, amb altres varietats, amb una recuperació de varietats autòtones que són les que millor s'estan adaptant i amb un plantejament, diguem, adaptat en els canvis que estem vivint.
Entenc que a dia d'avui els sistemes que comentaves de conducció de la planta són importants per extreure una bona producció. Això va relacionat amb la millor posició dels ceps i si són més rendibles o no d'una forma o l'altra. Tenim conclusions a causa d'alguns estudis a respecte de quines són les millors posicions?
Tenim els primers resultats. El que sí que és veure és que el temps canvia més ràpid que nosaltres tenim els resultats en vinya. Els comportaments de la vinya són... Bueno, necessitem uns temps, uns espais, uns anys més nombrosos, però tot i ara el que sí que estem veient és que les variats autòtones, per exemple, duen millor, que un sistema de conducció bon s'allunya una miqueta també al raïm d'enterra, diguem, de la temperatura que li dona el propi sol, també mos està donant un millor resultat. Tenim també que ficar, que abans xerràvem, aquesta crema solar que ficam a les vinyes per protegir-los del sol, i després també tenim en ment i com a propòsit, això a nivell sectorial, a nivell del món del vi, arribar a un mercat més jove, que és el gran desconeixedor en aquests moments de lo que seria la riquesa vitivinícola que tenim aquí a Mallorca, i per arribar a aquest mercat més jove, pues, el vi que han d'elaborar, pues, és un vi, diguem, més atractiu per ells, que són aquests vins de més baixa graduació, de vins, pues, amb aquesta més jugeresa, amb aquesta part més afruitada, més marcada, i fugir una miqueta d'aquesta estructura i d'aquesta potència que se mos demanava fa 15 anys.
I les varietats autòtones encara responen millor a aquestes fortes temperatures i aquests canvis climàtics actuals?
Sí, totalment. Estem veient que els darrers anys també hem adelantat la data de verema per treballar en varietats com poden ser un Chardonnay, un Pinot Noir, un Moscatell de Frontinyan, aquestes varietats, o un Merlot, que són més primerenques, però veiem també que varietats que estan aguantant més i millor aquestes mínimes tan elevades que tenim podrien ser, pues, lo que seria un Callet, lo que seria un Manto Negro, lo que seria una Gorgollassa, un esperó de gall, o sigui, varietats que s'han recuperat i que estan donant, francament, bons resultats. I en ses internacionals, pues, són aquests canvis que estem fent per adaptar-les a que s'adaptin d'una manera, diguem, menys traumàtica en aquests canvis que estem visquent.
Gràcies, Pilar.
A vosaltres.
I acabeu d'escoltar les paraules de la propietària i enòloga del celler, Miquel Oliver, qui treballa amb el seu equip cada dia per poder extreure el millor producte, tot i aquestes condicions climàtiques cada vegada més adverses.
Gràcies, Lluís. 7:48.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui, en un dia en què les altes temperatures disparen el nivell màxim de perill per incendi forestal, que torna a ser extrema gairebé la meitat del territori de les Balears, vos explicam que a Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia, s'ha pogut apagar el foc forestal que es va declarar ahir dijous a la zona d'Escodolà, molt a prop de l'aeroport de l'illa.
Per això va ser declarat inicialment de gravetat potencial 1 pel risc d'afectació a alguns habitatges del veïnat de la zona. Aquest incendi, que ha cremat una hectàrea, aproximadament es va declarar de vers les 4 del capvespre en un terreny que és propietat d'Aena, però que es troba actualment fora de les instal·lacions de l'aeroport. La ràpida actuació dels mitjans aèris i terrestres, del bombers d'Eivissa, també de l'Ibanat i de Protecció Civil, van aconseguir contenir les flames. És el caporal dels bombers, David Mauri.
Conforme hemos llegado aquí, la verdad es que estaba bastante desarrollado el incendio. Ha corrido muy rápido por el tema del viento y todo el tema de la masa forestal, que estaba completamente seca, y bueno, ha corrido rapidísimo.
El vent i la sequedat d'aquesta finca agrícola han fet que les flames, per tant, evolucionassin molt ràpidament fins a amenaçar alguns habitatges de la barriada de Can Palleu. De fet, el foc ha afectat la tanca exterior de dues cases annexes. El terreny que s'ha cremat és David Asensio, veí de Can Palleu.
Yo he salido de trabajar porque mi hermano es el que ha estado aquí. Ha visto el fuego que se estaba propagando en una pequeña dimensión del terreno. Nosotros nos hemos alarmado tanto y de un momento a otro ya se ha esparcido con el viento, ha empezado a arder todo.
I Menorca ha posat en marxa una actuació de prevenció d'incendis forestals sense precedents amb la creació i manteniment per primera vegada de faixes perimetrals de protecció de 30 metres entre les zones urbanes i les forestals. Les primeres feines han començat a l'aeròdrom de Mo, Oxel, Camarasa.
El projecte preveu actuar en total sobre més de 180 hectàrees de massa forestal als 8 municipis de Menorca amb una inversió de prop de 3 milions d'euros que es finançaran amb fons de l'impost de turisme sostenible. Sentim el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota Silla i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció, que és actuar antes, evidentment, de que se produeix l'incendi, evitant el que és més important, que és el combustible, no? que són els boscos, que és la matèria que es pot inflamar.
Les actuacions inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És el primer cop que tot això es fa en una actuació coordinada i dins un únic contracte per a tot Menorca. Sentim el tècnic de l'Ibanat, Jorge Casado.
Lo que se está presentando hoy es una iniciativa que el Consejo Insular coge el problema a nivel global de toda la isla y dentro del mismo programa para cada municipio presenta un plan con las mismas características para, de manera global, proteger toda la interfase urbano-forestal de competencia municipal. Como sistema territorial cerrado no hay muchos precedentes de este tipo.
L'objectiu és reduir el risc d'incendi i facilitar la protecció dels nuclis habitats i del patrimoni natural de Menorca.
Les temperatures extremes també continuen alimentant els grans incendis a diferents punts de la península en un escenari 6 vegades pitjor que el de l'any passat. Ara bé, els equips d'extinció han aconseguit rebaixar el nivell de gravetat dels focs de Madrid i d'Àvila. Han devastat prop de 70.000 hectàrees i posa fi a l'emergència nacional. El cas més preocupant és el de Zamora, perquè afecta un parc natural i ja ha cremat prop d'11.000 hectàrees.
I per tant, malgrat aquesta millora, encara n'hi ha diversos d'actius, especialment a les províncies de Zamora, també de Castelló. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha rebaixat, per tant, la gravetat de nivell 3 a nivell 2, i això implica que la gestió d'aquests sinistres torna ara a estar en mans de les comunitats autònomes i ha permès que milers de desallotjats hagin pogut retornar a casa.
La emergència continua, desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y, por tanto, vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
Pel que fa a l'incendi de Zamora, l'epicentre de l'emergència és al municipi de Fermoselle. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, confirma que el foc es va originar per una imprudència i demana màxima precaució.
Pedir en esta cuarta ola de calor máxima prudencia a todas las personas. Y cuando hablo de prudencia, parece ser, todos los indicios indican que el incendio de Fermoselle hubo algún tipo de imprudencia.
De moment, els incendis d'enguany, una quarantena, ja han arrasat 180.000 hectàrees. Es tracta d'una de les pitjors temporades de la darrera dècada.
I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la investigació d'Hisenda de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família pel cas Plus Ultra.
Per tant, el magistrat denega la petició de Zapatero, a la qual dona suport a la mateixa agència tributària que demanava inicialment frenar la inspecció dels anys 2021 i 2024 per un xoc amb la causa penal oberta sobre unes joies de la seva oficina. El jutge avala, per tant, la Fiscalia Anticorrupció, recorda que la via administrativa ha de continuar i ordena a Hisenda que avisi al jutjat si detecta qualsevol indici de delicte fiscal.
I ofensiva del PSOE de Més Madrid contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la compra d'un àtic de luxe a Chamberí, que segons afirma emprarà com a oficina provisional mentre duri la reforma del seu despatx. Els partits de l'oposició han mogut fitxa de manera urgent per exigir que es reveli el cost real d'aquesta operació que qualifiquen d'inexplicable i d'opaca.
Tant el PSOE com Més Madrid han demanat l'expedient de la compra de l'habitatge mentre el govern d'Ayuso ha anunciat que vendrà l'àtic a Chamberí i que donarà, per tant, els dobles als afectats pels incendis de Madrid. Són el ministre Òscar López, la Popular, el Popular Miguel Tellado.
Si la senyora Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga. Y que siga los trámites oportunos y que lo apruebe. Y que todos los madrileños y madrileñas sepan que ha decidido tener una residencia oficial. En su caso, una no, dos. Una para el invierno, un ático en Chamberí de lujo, y una para el verano en Rascafría.
Desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido, ¿no? Se trata de una obra integral en la sede de la Presidencia del Gobierno Autonómico. Tiene todo el sentido que durante un tiempo provisional se habilite un lugar. Eso es lo que se ha explicado y nosotros nos atenemos a esas explicaciones, ¿no?
I Trump anuncia un acord històric per al desarmament de Hamas sense confirmació de moment d'Israel ni de la milícia palestina.
El president dels Estats Units ha assegurat a la xarxa social que la Junta de Pau per a Gaza ha aconseguit un pacte per aconseguir el desarmament total de Hamas. Segons Trump, el pacte permetrà que Gaza sigui governada a partir d'ara per la Junta de Pau.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I a la recta final de la 16a edició de l'Atlàntida, avui que la banda sonora de la jornada la posa l'Orna Ses Voltes i Tristan a la Misericòrdia, es projecta la darrera pel·lícula de Guy Ritchie, repassant dues de les darreres propostes ben especials. Per una banda, la recuperació d'un documental perdut realitzat per Fernando Trueba-Solla als anys 80, i per l'altra, l'òpera prima de Judith Grodech, el símbol del mito francès. Tot d'una escoltarem la seva denúncia, però abans, com dèiem, deixem que Fernando Trueba ens acompanyi en un viatge en el temps i en l'espai, Sandra Martínez.
Un viatge a un Solla d'un altre temps, de fa 40 anys, i tot gràcies a la recuperació de Chicho, Mientras el cuerpo aguante, una comèdia didàctica. És el títol del segon llargmetratge de Fernando Trueba i mostra la història del fill de l'escriptor falangista Rafael Sánchez Mazas, Chicho Sánchez, que es va dedicar a compondre cançons de resistència antifeixista com aquesta.
És obsessiu saber que hay un ministro tan impulsivo. Hay criminales que llevan las estrellas.
Un personatge lliure del qual explica el director n'estava enamorat abans de conèixer-lo i que va transmetre la seva alegria i llibertat al rodatge.
Y era una película 100% improvisada. O sea, no había nada preparado ni nada escrito. O sea, esa era la idea de la película. Hagamos una película que no sepamos lo que vamos a hacer. Que cada día cuando llegamos a rodar no sabemos lo que vamos a hacer. Eso era lo que más me tentaba a mí, ¿sabes? Lo que me atraía de hacerla. Eso y Chicho y su personalidad, lógicamente.
Després d'un accident d'estrena al Festival de Sant Sebastià, el film es va extraviar i no ha estat fins fa ben poc i gràcies al treball de l'Escola de Cinema de Madrid que s'ha pogut recuperar la peça amb tot el seu esplendor.
Apareció el negativo original de 35 con el formato entero, ¿no? Y entonces pudieron hacer la restauración que ahora se presenta aquí y que hoy se va a ver por primera vez la película como en realidad era, porque cuando se estrenó estava cortada en la imatge per arriba i per abajo.
I la segona aturada la feim a l'òpera prima de Judith Grodech, el símbol del mito francès.
Memòria de Chica és més que una pel·lícula. És un projecte que aposta per l'educació, per la sororitat, per ressorgir de les adversitats i seguir endavant. Ho va saber bé Ernaud i ho va tocar amb les mans també la directora quan va denunciar a l'Acadèmia del Cinema, al Festival de Cannes, allà on se la volgués escoltar, el que li havia passat a ella i a moltes altres dones que no havien aixecat encara la veu, potser conscients que la societat encara no perdona els crits de les dones.
Most guys who are accused of rape, they keep working or they do their comeback. But women who speak out, they don't work anymore. In my case,
Ernaud, yeah, Premi Nobel, Premi Formentor, ha participat en tot el procés de desenvolupament d'aquesta pel·lícula en una col·laboració que ha estat més que una simple entesa. La transformació d'una adolescent en escriptora, l'empoderament i la presa de consciència per defensar els dèbils i els oprimits, tot això, explica Gorodesh, és el que volia recollir ella en aquest film.
My story and the story that I wanted to tell, which was also how and why she became a writer, and also how and why she spent her entire life fighting for minorities.
Tess Barthelemy, la seva filla, posa rostre i sobretot ulls a la protagonista de la pel·lícula, que trenca el cor de l'espectador en un instant en una mirada a càmera quan descobreix que la llibertat és l'únic camí.
I hope it is a kind of emotional to have her finally look straight and know what she's in control.
La directora estava seguint el fenomen Adolescence a la televisió quan va confirmar que la història d'aquesta jove, d'aquesta nina que creu viure una història d'amor quan en veritat viu una història d'abús, ha existit abans i malauradament segueix encara plenament vigent. Sauf les aveugles, bien entendu.
IB3 Ràdio. Informatiu matí.